Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Maria Costa. Òmnium Cultural i Plataforma per la Llengua carreguen contra la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre el català a l'escola. El tribunal ha ordenat al govern executar la sentència del setembre passat en què s'anul·lava part del decret que blinda el català a les escoles. Es tracta d'un decret que ja estava suspès per la justícia i que, per tant, ja no s'estava aplicant als centres. El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, i la vicepresidenta de Plataforma per la Llengua, Mireia Plana, denuncien que es judicialitzi el català a les aules i que no es prioritzi el consens del Parlament. Ho han dit al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
Torna a insistir una mica en l'obsessió, pensem que malaltisa des de fa anys, per atacar un model que compta amb aquest consens i amb aquest reconeixement inapel·lable i indiscutible.
Les decisions sobre l'àmbit educatiu es prenguin en l'àmbit educatiu i les decisions que ha de prendre el govern les prengui el govern, no les prenguin els tribunals. Si el govern fa la seva feina, els tribunals, en principi, no tenen per què intervenir-hi.
Plataforma per la Llengua ja ha avançat que recorreran també la decisió. Més notícies amb Cèlia Forment.
Les associacions de víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església estan satisfets amb el protocol que han signat avui el govern espanyol i la Conferència Episcopal per indemnitzar-les. Així ho ha manifestat en una entrevista al Catalunya Migdia Manuel Barbero, pare del primer alumne que va denunciar abusos als maristes i president de la Fundació Mans Petites.
Me satisface porque es un paso muy importante que es como el que hicimos nosotros con maristas, donde maristas reconoció 26 personas cuando el caso estaba prescrito y prácticamente esta misma fórmula que tuvimos con Maristas es la que le presentamos al cardenal Omella, que era presidente de la Conferencia Episcopal. Lo valoramos positivamente. Todo lo que sea reconocer el horror y, en cierta parte, paliar un poco el dolor, pues bienvenido sea.
El govern turc anuncia que les defenses de l'OTAN han abatut un míssil llançat des de l'Iran sobre el seu espai aeri. El ministre de Defensa ha anunciat que adoptaran totes les mesures necessàries davant qualsevol amenaça. Es tracta del quart míssil neutralitzat sobre el seu espai aeri. Mentrestant, el president egipci Abdel Fattah el-Sisi diu a Donald Trump que és l'únic que pot aturar la guerra de l'Orient Mitjà i alerta que, si no ho fa, pot enfilar el petroli fins als $200 al barril.
Li dic al president Trump que ningú podrà aturar la guerra a la nostra regió, al Golf, excepte vostè. Li parlo en nom de la humanitat i en nom de tots els que estimen la pau. Ateses les greus conseqüències que pot tenir la guerra, sisplau, senyor president, ajudi'ns a aturar-la. Vostè és capaç de fer-ho.
El preu del petroli continua disparat amb el barril del Brent al voltant dels $115. Amb l'estret d'Hormuz bloquejat i l'amenaça que pugui haver-hi problemes també al Mar Roig per l'entrada a la guerra de les milícies Houthis al Iemen, les principals potències econòmiques mundials celebren una reunió inèdita per avaluar la situació. Hi participen els ministres d'Energia i Finances del G7, acompanyats dels bancs centrals.
I nou pas dels Estats Units per normalitzar les relacions amb Veneçuela. L'ambaixada nord-americana a Caracas ha anunciat avui la represa de la seva activitat 7 anys després d'haver tancat. En un comunicat, el Departament d'Estat ha afegit que això marca una nova fase en la presència diplomàtica al país sud-americà, 3 mesos després de deposar el president Nicolás Maduro. Rosalia tornarà l'import de les entrades del concert a Milà que va haver d'interrompre a causa d'una intoxicació alimentària. Així ho ha anunciat per mail la distribuïdora Ticketmaster als assistents afectats. Aquí s'informa que es tornarà tant el preu de les entrades com els costos de gestió. Precisament avui Rosalia farà el primer dels seus 4 concerts a Madrid, al Movistar, i proseguirà després a Lisboa, on en farà 2 més. A Barcelona estan previstos 4 concerts, el 13, el 15, el 17 i el 18 d'abril al Palau Sant Jordi. Els esports amb Sònia Olear, bona tarda.
Bona tarda, Maria. El Barça ha tornat als entrenaments després d'uns dies de festa, aprofitant l'aturada pels compromisos de seleccions. El conjunt blaugrana, que ja ha pogut comptar amb Koundé, Alejandro Valde i Eric García, visitarà dissabte l'Atlètic de Madrid en partit de la 30a jornada. El Barça ha anunciat que ja s'han venut 45.000 entrades per veure el Barça-Madrid de dijous a la tornada als quarts de final de la Champions femenina de futbol, un partit que suposarà el retorn del femení blaugrana al Camp Nou. Avui també ha fet oficial l'acord amb el Twente neerlandès per a la incorporació de l'extrem dreta de 17 anys, Liv Pienaar, a partir de la temporada vinent. I la penya viatja a Atenes amb les baixes d'Ante Tomić amb una lesió als isquiotibials de la cama dreta i Simon Birgander, que té una lesió en la fàscia plantar. Cap dels dos podran, per tant, jugar l'eliminatòria contra l'AEK dels quarts de final de la Champions FIBA. El Manresa ha incorporat l'escort estadounidenc David Duke Jr. fins a final de temporada amb experiència a la NBA i de 26 anys. I el tècnic lleidatà Jaume Pons Arnau ha renovat amb el Bilbao fins al 2029.
Fins aquí les notícies.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Hem demanat al Bassas que es quedi, una mica més, perquè vull que em presentis la nostra convidada, perquè aquí hi ha una amistat sorprenent.
Sí, si s'explica, jo crec que no és tan sorprenent, però vaja.
Cada entrada la veus i dius, ostres, com és que són tan amics?
Bueno, no entrarem en les consideracions d'aquestes, però la història, aviam, aquesta que presenti la convidada. Bueno,
sí.
Era una noia que buscava el seu lloc al món i en el moment d'allò que estàs fent cou i dius, jo m'haig de matricular l'any que ve en alguna cosa, es va matricular en psicologia. Això va derivar cap a estudis de mercat. O sigui, a la gent li agrada més l'olor no sé quina o el gust no sé què. D'aquí va passar una època que va vendre vins, perquè, clar, el gust, l'olfacte i tal, i un bon dia va aparèixer a Tòquio, venent vins catalano-espanyols, perquè hi havia també una subvenció del govern d'Extremadura, bueno, una cosa... Però ella continuava buscant alguna cosa dintre seu, i en una d'aquestes, doncs, va dir, bueno, pues, anem a millorar el nostre anglès, me'n vaig a fer d'au pair. Ella diu que, sense saber-ho, va aparèixer a Atlanta, Estats Units, que allà pronunciant Atlanta.
Atlanta.
Atlanta. I s'hi va estar un any, i d'aquella època ella recorda que enviava uns correus als seus amics i a les seves amigues. Estem parlant d'una època pre-xarxa, pre-WhatsApp, diguéssim. Enviava uns correus explicant les seves batalletes, no? I quan va tornar a casa seva, aquí a Catalunya, es va trobar que molta gent li deia que divertits que eren els teus correus i tot això que explicaves, no? I llavors va pensar, escolta, potser el que jo tinc és... el meu lloc al món és escriure. I se'n va anar a l'Ateneu Barcelonès a fer els cursos aquests d'escriptura.
Ah, molt bé.
En paral·lel, com que és una persona una mica persistent, va dir, jo vull conèixer l'Antoni Bassas.
Epa, aquí apareix Antoni Bassas a la història.
És sabut que ve a Puigcerdà a fer una conferència, a casa meva l'escoltaven molt, eren d'aquells que estaven escoltant l'últim programa l'últim dia i van parar el cotxe per sentir el final i no perdre-se'l, diguéssim. I aleshores, sí, va comparèixer un dia que jo vaig anar a Puigcerdà, jo ja me n'anava, ja entrava en un taxi, i va dir, un moment. Llavors vaig tornar a sortir del taxi i em va dir, bueno, jo he estat als Estats Units, jo no sé què. Vaig comprovar els seus textos, perquè llavors em va enviar coses que havia escrit, fins i tot em va fer una entrevista, una vegada, en un lloc que ja no existeix, ara és una botiga de roba d'esports, al Passeig de Gràcia, i em va enviar el resultat de l'entrevista transcrit, i, bueno, més que transcrit, escrit, no? I vaig pensar, home, realment aquesta noia té una gran capacitat d'observació, escriu bé, fins i tot té un punt d'humor que funciona, i quan vam posar en marxa el departament audiovisual de l'Ara, que en dèiem Ara Vídeos, doncs la vaig incorporar com a redactora. Però, bueno, ella sempre ha volat sola, és un esperit molt lliure, ha volat sola, i ha volat tan sola que avui en l'estudi on ella representa que la seva família m'escoltava, jo estic fent de taloner d'ella, diguéssim.
Presentem-la?
Bueno, sí.
Regina Rodríguez Sirvent, bona tarda.
Ei!
La nostra cançó, que diria aquell, no?
La nostra cançó.
Com estàs, Regina?
Molt bé, això és molt meta, no? O sigui, està l'Antoni Bassas dins d'aquest estudi on jo l'escoltava i per aquesta raó... Quan expliquem aquesta anècdota, que ho ha fet així bastant solemne, tu, ja, en aquella percepció del taxi, tu deies... plovia i que hi ha llamps i trons. O sigui, aquesta va ser la percepció... I no plovia ni que hi ha llamps ni trons. Però tu et vas sentir tant que jo vaig aturar aquella porta del cotxe, del taxi, perquè no la tanqués, que vas dir, però què està passant? Bueno, és un honor estar aquí, que m'hàgiu presentat. Home, quin taloner. És com una vergonya dir que o sigui, mai ho podria ser. I aquesta cançó jo crec que sí, ja ens defineix, no?
Home, perdona, hem vist un vídeo d'Antoni Bassas entrant a un escenari ballant El ritmo de la noche, que no s'oblida, eh?
Aviam, era un teatre, hi havia 400 persones. Què volies que féssim? Que entréssim?
No. Si estic elogiant, no estic criticant.
Molt bé.
He de dir que quan vam presentar Les calces, que ja li vaig demanar al Toni, que jo era la meva primera novel·la i no havia fet res i no tenia ni un lector, que ell em va dir que sí, li vaig dir, escolta, i si entrem ballant YMCA i hi haurà calces per l'escenari? I em va dir, pues venga.
Vas fer com Donald Trump, vas entrar a un escenari amb el YMCA.
Oi. Era previ.
Trump
ha fet com Antoni Bassas.
Ho ha copiat. Sí, quants llibres presentes al cap de l'any?
Ara diguéssim que cada vegada menys. Potser...
El vas presentar tu.
Bueno,
amb el Ramon Besa.
És una bona causa.
Sí, home, sí, ja.
Però, no sé, posem que mitja dotzena.
No, home, és una feina també, presentar llibres. Doncs, Bassas, gràcies per presentar-nos la Regina. Ens ha agradat.
No, em fa molta il·lusió.
Compartir aquest moment tan bonic.
Que es quedin, que s'ho passaran molt bé, i sobretot si llegeixen el llibre del que ara parlaran la Regina Rodríguez Sirvent i el Francesc Garriga.
Bassas, moltes gràcies. Regina... crispetes de matinada. Què són les crispetes de matinada?
Ah, bé, que li xoco el Bassas.
Ah, sí, home, sí. S'ha sentit bé. La teva segona novel·la.
La meva segona novel·la. Són moltes coses. Si ho hagués de resumir, ara venia a dir, si ho hagués de resumir amb una frase, jo crec que diria que tothom ha tingut alguna vegada a la vida la sensació d'estar vivint una cosa única, estar en un lloc amb una gent on no voldries marxar mai, perquè el que està passant allà és d'una certesa com imbatible, saps? I això va... Són el primer any d'uns anys que jo vaig viure, gairebé una dècada després de tornar d'Atlanta.
Clar, tu vas triomfar amb Les calces al sol. És una seqüela? Fa falta haver llegit l'altre llibre per entendre bé aquest, o no cal?
No cal. Són els dos totalment independents. Tu pots llegir Les crispetes de matinada primer i després llegir-te Les calces. Sí que, clar, és la mateixa protagonista, l'univers és el mateix, no té la mateixa casa Alp, la seva família té el mateix restaurant, és rellevant per Les crispetes doncs, que ha viscut Atlanta, cuidant d'aquells tres nens, però si tu llegeix Les crispetes també entendràs la profunditat del personatge amb Les calces, vull dir que sí. Les respostes són independents.
És autoficció, una mica, això, també?
Sí.
És a dir, que aquí hi ha una mica de Regina i una mica de no Regina, i aquí es perd ja on comença un i acaba l'altre, no?
Sí, la Rita i jo compartim moltíssimes coses. De fet, a la presentació del dimecres passat, que encara estic de ressaca, però de... no em feia falta ni una gota d'alcohol. Vull dir, va ser tan immens que, i entre altres coses, perquè tots els personatges que surten aquí van venir, saps? I jo tenia com tota la meva vida, estàvem a l'escenari amb l'Antoni i tota la meva vida estava allà assegut i va ser profundament emotiu.
I l'humor, que també és tan important, no? A la vida i en la teva obra també, no sé si forma part d'una manera d'entendre la manera d'anar pel món.
100%, vull dir... No és que ni m'hi vinculo ni m'hi deixo de vincular. Vull dir, és una manera d'entendre la vida i, sí, no sé, i és això, no?, que quan em diuen, ostres, com t'has assegut ara a seure aquesta novel·la després de Les calces? Dic, doncs, és que jo m'assec per passar-m'ho molt bé i perquè tota aquesta, de manera com visc, o experiències com aquesta història que van ser tan intenses, poder-hi posar temps, poder-hi posar ordre, fer-les brillar, i això també inclou, doncs, que l'humor sempre està... No entre a línia, sinó a cada línia.
Es nota molt que l'has escrit tu, algú de casa nostra, perquè hi ha referències, per exemple, a TV3 permanents, que si sí? Les Tresines, no? Sí, Mutant sí. Roixi, Bola de Drac... Sí. Vull dir que forma part també de que la gent que també ha crescut com tu s'hi veurà com molt representada, encara que els personatges siguin molt diferents a ells mateixos, però l'univers és un univers molt reconeixible.
Sí, i no em cohibeixo, fins i tot ara sabent, no?, que... com que amb el pretext que les calces s'han traduït a altres idiomes. És que si no, si talles amb aquest tipus de detalls, perds l'essència, saps? Són uns detalls que, encara que la gent no entengui, algú de Polònia digui, ostres, qui és les Tresines, és igual. És que, i m'hi vaig fixar quan llegeixo, em fixo que els autors contínuament fan al·lusió a altres coses que tu no entens, però forma part d'aquesta dimensió que d'alguna manera sí que nutreix, no?
I que a vegades ho vas a buscar i descobreixes Exacte. També coses noves i fins i tot pots descobrir coses que després t'agradaran també a tu,
Tant
no?
Tant de bo que algú de Varsovia vagi al YouTube a mirar les Tresines croquetes.
Ara tindran de 3CAT. De cop i volta tenim molts usuaris a l'estranger de les Tresines, no sabem d'on surten. Clar, aquest llibre, a més, podria venir amb mapa, perquè aquí s'hi parla d'Atlanta, de Tòquio, de Puigcerdà, de Barcelona, però també sembla, no sé si una llista de reproducció o un videoclub, Lost in Translation, Dirty Dancing, Moulin Rouge, és a dir, moltes referències contínuament, o una banda sonora que podria sonar així.
Mi carro me lo robaron estando de romería con un beso de la flaca daría lo que fuera por un beso.
Això és la banda sonora del llibre, podríem dir, no?
Sí, de fet no me n'adono, o sigui, no me'n vaig adonar fins i tot també amb les calces, fins que després em va dir, uala, hi ha moltes cançons, i és veritat.
O sigui, no està buscat això per donar-li una mena de ritme musical, per dir-ho d'alguna manera?
No, és com que m'he adonat que sí, que les cançons estan molt més presents en quan escric del que em pensava, i jo que escric als bars sempre em poso música la majoria de vegades, i aquesta ara que et deia, el Till Kingdom Comes, que és un temazo de Coldplay, està molt vinculat a una història d'amor descomunal que m'ha sortit sense que jo ho pensés que creixeria tant, saps? I com que la vaig escriure no íntegra, però sobretot els últims capítols amb aquesta cançó, i la tinc tan condicionada a la història, sense haver-la descondicionat, sense haver-la tret d'allà, em posaria a plorar, entre altres coses.
No, veig que estàs com... Estàs emocionada. Ara deies la traducció de les calces al sol a diversos idiomes. Per tu veure això, has anat a fullejar el llibre, a veure com sona en altres idiomes?
Sí. Sí, el que passa que, no, per exemple, en anglès, que me la podria llegir íntegra, no he tingut temps, perquè entre les calces vaig ser mare per segona vegada, em vaig posar a escriure les crispetes, i no, però sí que em feien preguntes bastant gracioses, per exemple, em deien, què vol dir, o sigui, com traduïm Candemor Harenau d'un tal Chiquito de la Calzada, saps?
I com es tradueix?
Clar, jo els hi vaig intentar explicar què volia dir, els hi vaig enviar vídeos, no?, que... No, o sigui, ben bé no sabien què respondre'm, però cada traductor i traductora va fer el que va voler, em va semblar bé, perquè és com, no sé, ja t'ho faràs a Polònia, no sé com.
Espavila't, no? Clar, el llibre en anglès, per exemple, que arriba ara als Estats Units, sí, o fa relativament poc, Singing to the Moon.
To the Sun.
To the Sun, perdona, to the Moon, to the Sun. Singing to the Sun. Sí. Clar, que arribi als Estats Units també ha de ser molt especial.
Ho és tancar un cercle molt heavy, perquè, clar, aquesta història que neix allà, i clar, ara els mateixos, no, els nens que jo vaig cuidar, se l'estan llegint.
Oh!
Sí, sí, està, i tot el barri, i clar, ens explicava l'altre dia que hi ha, sí, bueno, hi ha una trama a les calces al sol que la Rita, quan arriba a la família, entra, comença a xafardejar l'ordinador del pare i veu que hi ha certa relació amb un actor porno. Pues he hagut de fer un comunicat oficial dient que això no era real.
Que era tot ficció.
Perquè, clar, com que tot és tan real, tots els escenaris, tots els personatges, pues van dir, bueno, pues sí, tot això passa, això també serà real.
Aquest senyor d'aquí té aquest passat d'estripe.
De, sí, ho he hagut de fer. Ho he hagut de fer. I clar, ara me n'hi vaig al setembre i...
Què et diuen?
És que ara l'explicava la Carla, és que està viatjant igual de bé que aquí. O sigui, riuen igual.
Amb les mateixes coses.
I els hi passa allò de estic al metro, estic rient, la gent em mira. Que m'ho diguin en anglès en el metro de Nova York, és com, uala, no m'ho esperava.
Però això, a més, no només no t'ho esperaves, sinó que és molt poc habitual que un autor català li passi això.
Bueno, ho sé.
No, ja t'ho dic jo. No hi ha gaires autors catalans que es tradueixi el llibre a l'anglès i que es vengui bé als Estats Units.
Clar, i que, bueno, està arrencant ara, me'n vaig a... O sigui, m'he donat també que si no vas als llocs costa que passin coses, però clar, no? I que també sabran el metro de Nova York qui són les Tresines i la Cerdanya, no? I l'Eixample, és com... No sé, és curiós.
100.000 llibres venuts, l'altre dia en parlàvem, clar, 100.000 llibres venuts és una barbaritat, és una cosa que no passa, en pràcticament, català. El teu somni s'ha complert. Ara això que ens deia el Bassas, d'aquesta noia que va parar amb un taxi, que, no, mira, que t'envio uns textos.
Sí, jo he anat bastant així de... Jo, honestament, no sé si el meu somni... Sí, evidentment, el que estic vivint és un somni, punt. Jo no sé si... Com que jo no sabia res del món editorial, res... O sigui, jo no sabia ni... Jo què sé, hi havia Sant Jordi i hi ha llibres que jo em llegia, però jo no sabia què passava i les editorials i tal. Jo vaig enviar un e-mail a Porta Freda, vaig buscar un e-mail, el vaig enviar, i, o sigui, una direcció de correu, i al cap d'uns mesos em van dir, escolta, vine que en parlem, no? Aleshores, clar, potser sí que tenia aquest somni de dir, bueno, no sé, jo volia escriure aquella història i d'això va les crispetes també, que jo vaig estar molts anys buscant la meva veu perquè creia que aquests emails que deia el Toni que no eren suficients, aquella llavor que havia nascut. Pensava que no tenia prou empaque, no?, per escriure una novel·la com Déu mana en el... No sé. Eren problemes, barreres meves, eh? Però aleshores, quan vaig entrar en aquest edifici en ruïnes on passen les aventures de les crispetes de matinada, aquí és on vaig conèixer tota aquella gent bogíssima i em vaig reconèixer en els seus propis somnis, i allà és com em vaig ubicar a nivell vital i a nivell literari. I el que jo volia era escriure aquella... Però, bueno, escriure una novel·la, ara, que passés el que ha passat, és que no m'ho podia imaginar perquè no ho sé, és massa, no sé.
I ara arriba Sant Jordi, i ara ja per tu Sant Jordi és festa major, no?
És festa major.
I aquest any, amb novel·la nova, encara més, segueix fent molta il·lusió Sant Jordi?
Evidentment, i a part és una experiència nova, perquè jo amb les calces al sol doncs vaig començar i va ser com molt paulatí, però aquí de cop ja tinc...
Clar, serà el teu primer Sant Jordi ja consolidada, o com a mínim reconeguda, no?
Sí, amb lectors i lectores, no? De dir, bueno...
Lectors ja fets.
Sí, amb les calces sortia i dic, bueno, no sé, tinc els meus amics i tal, però aquí ja sé que tinc lectores i lectors. I, de fet, hi ha un moment que va ser molt dur, a mi em van fer fora d'una feina, és igual, per raons, va ser injust, però, bueno, això és irrellevant, que és bastant rellevant aquí a les crispetes de matinada, perquè era com... Jo vaig estar durant aquesta dècada navegant per moltíssimes feines buscant el meu lloc, i el moment en què em fan fora és com, bueno, ja he tocat aquest fondo, que a més és d'aquesta manera violenta que et fan fora, és com, no toquis res, vés-te'n i tal. A mi em van fer fora, a mi i Regina, un 22 d'abril. I, bueno, estava allò, no?, al Pou, que estava allà al cotxe plorant, dic, merda. I de cop va ser, ostres, demà és Sant Jordi, i era com el primer Sant Jordi que jo podria, doncs,
passejar
sense
problema,
sense cap horitzó massa clar. I, I recordo que anava això, anava passejant, i vaig veure una cua llarguíssima, i era del Ruiz Zafón. Que a mi, jo me'l vaig llegir 20 anys i em va marcar moltíssim, no? Vaig anar amb una pedra especial de la Cerdanya a llegir-me l'últim capítol, i vaig dir, bueno, doncs no està mal per el primer dia que et fan fora, i vaig comprar L'Ombra del Vent per 17a vegada, i vaig anar que me'l firmés, i va ser com molt simbòlic, perquè li vaig dir, bueno, a mi, jo què sé, algun dia m'agradaria escriure, que això li deuen dir 300 persones... I em va firmar per l'Àngel de Puigcerdà, no? Perquè el segon és el joc de l'Àngel i hi ha moltes escenes que passen a Puigcerdà, i em va dir, potser seràs tu un dia que estiguis aquí a la meva banda de la taula, no?
Wow.
I vaig pensar, bueno, aquest home no té ni idea del que està dient, de lo perduda que estic ara mateix, però sí, és com extra màgic Sant Jordi.
Doncs pensa que potser alguna de les persones a les que tu firmaràs, també del cap d'uns anys, podrà viure el que has viscut tu. En tot cas, crispetes de matinada, aquest Sant Jordi, la Regina Rodríguez Sirvent ens el presenta, aquest llibre que és una continuació, però que si no heu llegit l'altre, també us el podeu llegir i no us perdreu res, Regina. Ens ha fet molta il·lusió venir aquí, ajuntar-vos amb el Bassas i viure aquesta tarda tan magnífica.
Gràcies per convidar-me.
Farem una pausa i tinc aquí ja els dos cunyats de capçalera de Catalunya Ràdio.
500 persones. Tot un poble que es converteix en escenari. Hi ha un lloc on la mort és ben viva. La processó de Verges, segles d'història i una dansa de la mort solemne i única al món.
Som únics, Verges. Dijous a la nit, en directe a la plataforma 3CAT i a 12:45 a TV3.
Vols viure una nit inoblidable? Tornen les nits màgiques de la Casa Batlló. Visita l'obra mestra de Gaudí i gaudeix d'un concert al terrat amb música en viu i copa de benvinguda inclosa. Una experiència única sota el cel de Barcelona. Entrada ja a la venda a casabatlló.cat. Descompte de 20 euros per residents a Catalunya.
Catalunya nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
El Putin necessita una guerra contínua per mantenir-se al poder, perquè el dia que s'acaba la guerra, cau el Putin. L'única manera d'acabar aquesta guerra és ajudar a l'exèrcit ucraïnès a guanyar-la.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Acabes pensant, el món no val res, estem tots perduts, però per sort arriba la gent de teatre, la gent de cultura, i és magnífic. Això ens salvarà.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
No t'hagués agradat dedicar-te a la medicina?
No, ni pensar-ho. Sempre vaig pensar que això no era per mi.
I no t'ha quedat alguna cosa de la família? Saps alguna cosa de primers auxilis? Si ara, per exemple, en Xuriguera caigués aquí esterracat, li podries fer alguna cosa?
Sí. Li faria boca a boca. Oh, no. Quasi per vostè. A la meva edat no tenim tantes oportunitats.
La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Tot costa.
La temporada del 10.
Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
Buah, moltíssim. Com un cervet. Això és màgia pura.
10 temporades ja.
Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per molts anys i que en feu molts més.
Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga. Petit diccionari anglosaxó de termes urbans per educar el teu cunyat.
Compte que avui s'ha la Regina de
punt. No, jo he vist,
Jo em quedaria, també. Jo, si fos ella, també em quedaria.
El que estic
per veure, com la humiliació màxima de dues persones.
Estic a favor.
Anava a dir, tres homes tan atractius no passa gaire sovint.
Inclous en el pack. Però estic en contra de no haver pogut entrar jo a la seva entrevista.
Jo també era el llibre.
No, perquè nosaltres no s'ha deixat d'entrar a la seva entrevista.
Tens raó.
I teníem coses a dir.
Aquí tens raó.
Teníem moltes coses a dir d'aquest llibre. M'entens o no? No l'hem llegit ni res, teníem moltes coses a dir.
Tot el que sigui robar protagonisme al Toni va en contra de les lleis en la natura, diguem-ne.
Fa mig segle, en un poblet de Baviera, un científic que havia aconseguit escapar d'un manicomi va intentar barrejar una gallina, una cabra i els excrements d'un colom per crear una nova espècie. L'experiment no va sortir bé i va llançar els resultats per la tassa del vàter. avui, i gràcies al sistema d'aigües residuals que connecta el continent, tenim aquí assegudes aquestes criatures, amb la mateixa cara de sempre, com si els haguessin donat un cop molt fort al cap amb un bloc de gel de 500 quilos. Toni, Òscar, com esteu? Bona tarda.
La persona que fa aquestes entradetes...
Hi ha un pertorbat a l'oficina, d'acord? I tu, Francesc, crec que ja saps qui és.
Sí, sí, és la Regina.
Teniu la Regina aquí, és la que us fa aquestes introduccions.
Pot ser que siguis tu mateix, Francesc. Com esteu?
Jo no descarto.
Esteu bé?
Sí, tot bé, sí.
Tenim dues paraules?
Tenim paraules, tenim paraules.
Tenim avui. I per on comencem avui?
Avui a l'Òscar Anata, si jo he fet una parauleta i l'Òscar ha anat a fer el que fa sempre.
He agafat el xuletón.
Comença a fer la... Clar, jo porto
la patata fregida.
Jo porto patata fregida i porto un xuletón de 6 quilos.
Exacte.
Sempre acabo fent el ridícul. Arribo a casa i em diuen...
Bueno, doncs a mi m'agrada més la patata fregida que el xuletón, moltes
molt bé,
vegades.
Molt bé.
Anava a dir perquè ets mig imbècil, però no ho diré.
Ara ja t'agrada més el xuletón, eh?
Anem molt forts al minuto de secció, eh? Joder. Vinga, va, som-hi.
Vinga, avui portem un terme molt polèmic, que segur que heu sentit. Sí. Molts dels cunyats, segur que molts cunyats han sentit, però molts cunyats encara no saben la profunditat o realment el que significa. Atenció, és Sugar Daddy.
Sugar Daddy.
Sugar Daddy.
Teniu Sugar Daddy?
Ja m'agradaria.
A mi no m'importaria, de fet.
Jo sempre he dit que si a mi em sortís de sobte un sort mut milionari alemany que volgués adoptar-me, t'acceptaria tranquil·lament.
Ha de ser alemany, eh?
I milionari.
De Baviera.
I sormut.
Les tres.
Les tres perquè així no em pot donar ordres, no em pot cridar, que la gent normalment em crida. És milionari, amb el qual em pot donar
ordres. Tens tot pensat,
eh? Jo puc anar... I que sigui, clar, ja ha de ser molt gran, si pot ser. Més de 90.
Bé, per la gent que encara no sàpiga què és Sugar Daddy, ara intentem explicar-ho.
Sí, perquè la secció va d'això.
Sí, exacte. Les paraules sugar, sucre en anglès, daddy, pare en anglès, es refereix a homes, generalment homes, en una posició econòmica elevada, amb pasta a la butxaca, més enllà de la mitjana edat, que es dediquen a financiar els capricis, estudis, regals, necessitats...
Sobretot els estudis.
El que sigui.
Els estudis,
el
diu.
El que sigui. Necessitats...
Oscar sempre té aquestes coses.
Estudis, necessitats... les despeses del que acostumen a ser la majoria de vegades noies molt més joves que ells. Generalment són noies que estan a l'època d'estudi, precisament estan estudiant i necessiten aquests diners, no?
Clar.
De vegades, molt poques. És una relació, entre cometes, romàntica, però el 99,9% dels cops aquests senyor acostuma a demanar no només afecte, sinó un intercanvi sexual a canvi d'aquests regals i a canvi d'aquestes coses que li compra. No?
Ja ens ho imaginàvem.
Sí.
Jo haig de dir que el meu milionari alemany és romàntic. No, perquè l'esteu mirant com dient... Bueno,
clar, aquell senyor...
No, és romàntic. Té 90 anys, no té cap interès en res del sexe, només en vol per donar-me diners i cuidar-me. D'acord?
Ja. Yeah.
D'acord. El portaràs un dia aquí, a la ràdio, o no?
Quan el trobi, el presento.
Es diu Gunther.
Gunther.
Home, Hans... Hansi no.
Et diré una cosa...
Hansi no.
Quan no, acabi... que encara passarà
no,
per aquí.
Quan acabi del Barça, pues, escolta, diu que aquest et serà el seu últim club. Quan acabi del Barça, jo li puc proposar.
I últim club, no últim contracte.
Sí, que ja no farà res més. Ha dit.
Sí, sí.
Que retira després d'això. Escolta'm, jo li puc donar...
Que et fitxi.
Els seus últims anys de vida li puc donar una alegria bestial.
De totes maneres, Gunther pinta de romàntic, no té. Té pinta de fotre canya.
Ja, però té 90 anys, Gunther.
D'acord.
Fins i tot si el donem a fuetades, té poca força als braços.
És que igual va passar per les SS encara, eh?
A veure...
Gunther té una història... És per una altra secció.
Segons l'edat que tingui, va passar per les SS, segur.
A veure, un moment, eh? El que tria el Sugar Daddy sóc jo, d'acord?
Ah, no ens ho deixes fer a nosaltres.
Esteu fent un càsting? No, un tio de les SS que li fotis...
Perdona.
Calmeu-vos, m'entens?
Un superformat per 3CAT. Buscant Sugar Daddy.
Sugar Daddy, sí. Ostres, m'agrada molt.
Però hauria de ser,
molt.
Clar, però hauria de ser jo el que busqués el Sugar
Daddy. No, tu ets el jurat, però nosaltres te'ls busquem.
Destrossant tot
no, el... O sigui, no puc, o sigui,
tu el tries, a veure, però nosaltres et presentem els candidats.
El format és, jo busco Sugar Daddy sí. I vosaltres sou el jurat.
Sí, exacte.
I una puta merda.
Sí, més decadent és impossible.
No hi ha format, tio, que format ni format.
Estàs obligat a acceptar-lo per contracte.
No, jo vull el meu Sugar Daddy, el vull jo, no vull fer cap concurs, ni que hi hagi cap jurat, ni res, el vull jo, que vingui a mi, m'entens o no, que
però
em truqui.
En teoria, els coaches del jurat saben més que tu d'això, és a dir, hauries d'acceptar la seva decisió. El sí. Sugar Daddy que t'ajudi, que sí, amb el teu Gunther, hauries de signar ja, Oscar, amb els ulls tancats aquell contracte.
Saps què passa?
No té cap sentit aquesta secció.
No, saps què passa? Que això, si vols, fes-ho per tu.
A mi no em fiquis en les teves històries.
A veure, Òscar, quina nacionalitat vols tu?
No, estàs així, no m'ho he guardat i per mi, no, tio. Deixa el teu. Perquè tu has buscat un suec. Jo ja he dit el que volia, no? Doncs ara tu.
Un suec?
No, i tant. És que em fa gràcia que feu... Ja, heu decidit com serà tot. Joder, tio,
que n'entro. Llento que t'agunten i s'han emprenyat, eh?
Sí, sí, no, és que és veritat.
Posat, eh?
És que potser hi havia algú interessat escoltant la ràdio.
Ja
i ara, i ara ja ha començat. Bueno, hauré de sortir a la tele, hi haurà un jurat, i ja no trucarà, el telèfon ja no sona, m'entens? No.
Sí, doncs, seguim.
D'on ve la paraula?
Això.
L'origen de Sugar Daddy. Doncs, ostres, hi ha diferents orígens i tots són dubtosos. Un dels més consensuats és culpa d'un senyor que es deia Adolf Spreckels a principis del segle XX.
Mira, Adolf Spreckels, una pinta.
Venir a la meva. Alemany. El senyor Spreckels, uns anys després, aquí hagués vingut.
Adolf Spreckels!
Se't van avançar.
Ich bin Adolf Spreckels!
El
senyor Spreckels, a principis del segle XX, es va forrar venent sucre, perquè en aquella època el sucre era un ingredient amb el qual et feia ric molt ràpid, i es va casar amb una senyoreta, una model 23 anys més jove que ell, que va ser un escàndol per l'època, i que venia d'una família, diguem que més humil. A partir d'aquí, diuen que com venia del sucre aquest senyor i tenia una dona molt més jove...
Mira, ja m'he pres una cosa útil avui.
A partir d'aquí diuen que d'aquí surt Sugar Daddy. Hi ha una altra teoria que data la paraula de l'any 1923.
Ara t'ha de dir, perquè el gordo i el flaco tenen, i no ho he llegit això, tenen una pel·lícula que es diu Sugar Daddy.
Sí, ho tenia el guió, però aquest no és l'origen.
El gordo i el flaco era una pel·li que deia Sugar Daddy, que a mi m'agrada molt.
Sugar Daddy és en plural, eh?
Sí, sí, sí.
Perquè els dos ho eren.
La mà,
ara. Gràcies al prim, és igual, els dos eren Sugar Daddy. Doncs l'origen és el 1923, una jove coneguda per tenir amants molt rics en els circuits més bohemis de l'època, que es deia Dorothy Dodkin, va ser assassinada. I arrel d'aquest assassinat es va descobrir que en les cartes que enviava als homes rics que la mantenien, a un senyor que era molt ric i molt famós, li deia Sugar Daddy en aquestes cartes. I a partir d'aquí es veu que la premsa va utilitzar aquest terme per referir-se a aquesta mena de personatges. Aviam, Sugar Daddy en realitat és un submón polèmic i tèrbol, perquè realment, per a molta gent, és una forma de prostitució encoberta, no? Les teories més neoliberalistes et diran que no, que és una forma fins i tot d'empoderament de la dona i que és una relació consensuada d'intercanvi, no?
Sí.
Però jo crec que és una visió esbiaixada, no? És un món tèrbol realment, i és un món on el que es fa és aprofitar-se d'una necessitat, no? Generalment de noies que estan estudiant, que no tenen diners. Als Estats Units tots sabem el que costen els estudis i tot caríssim. I hi ha senyors...
De fet, OnlyFans sí. És una derivació digital dels Sugar Daddies, no?
Efectivament. I de fet, a la xarxa, no diré cap nom, però pots trobar moltíssims webs dedicats a fer intercanvi de Sugar Daddies, a buscar el teu Sugar Daddy. I tant que sí.
És on busques tu el teu.
No, perquè no estan muntats d'aquesta manera. Estan muntats al revés. Si jo vaig i dic que busco un Sugar Daddy, em diuen, si tens 54 anys, imbècil, clar. Quin Sugar Daddy vols tu? Amb aquesta cara. Sí. No és així. Sí.
Doncs poca broma, perquè Espanya és un dels països amb més webs sugar daddies del món, i això diu molt del que està fent en aquest país.
De fet, aquí... Això, no ho volia explicar, però Oscar Brock...
Sí?
És un Sugar Daddy, Oscar Brock.
Jo no sóc sugar res. Bueno, si hi ha un
sugar daddy, sugar daddy del teu gat.
A un gat de 14 anys el consideres un ésser humà?
La relació d'edat
és... No,
hi ha una diferència.
Quants anys té el teu gat i quants anys tens tu?
Té 14
anys. És veritat que fins a jo sé no hi ha sexe amb el gat.
No.
Però...
És romàntic.
Hi ha un intercanvi romàntic i financer, de donar-li de menjar i diners per quan vol alguna cosa.
Fins ara, fins que el Toni ha intervingut, sugar daddy referia a éssers humans. Però ja veig que ara el terme ha mutat també cap a mascotes. Escolta, ràpid. També hi ha sugar mommies, és a dir, en lloc de senyors, senyores, amb nois molt més joves o noies molt més joves també. Després també l'acte de quedar amb un senyor, amb una senyora més gran que tu, es diu sugar dating, i després les persones que tenen sugar daddies o que busquen un sugar daddy són les sugar babies, que la gent ho sàpiga.
Doncs els sugar daddies són...
Ja ho vaig a les patates fregides.
Doncs anem a les patates fregides, perquè la segona paraula és...
Pookie. I fixa't que he portat ja la definició feta per haver de treballar menys jo. Pookie.
The word pookie has gone viral all over TikTok. But have you wondered, what does pookie mean? Pookie is a word used to express love. Pookie is usually used when talking about a person or animals. Use in a sentence, my dear Pookie, I enjoy spending time with you.
O sigui, ja estimat.
Sí, my dear Pookie, I enjoy spending time with you és el meu estimat Pookie, tu series el meu... Tu? Podia ser el meu Pookie.
Gunther no és el teu Pookie?
Encara no.
Val. Però això ho guardaré, llavors, si aleshores algú... ja no ho és.
Perquè he de dir una cosa, estarà escoltant a la ràdio que l'he demanat que sigui sormut, serà complicat.
Exacte.
Llavors, si algú en nom...
No recordava d'aquest detall.
Clar, si algú en nom de Gunther pot posar-se en contacte amb mi, doncs ja està, que ho sàpiga.
Ho faci.
Bé. En tot cas, Pookie és una paraula que té molts, molts anys, però l'han posat en moda TikTok d'una manera irònica. I fins i tot s'ha fet una cançó de Pookie.
És inventat. No és real, no?
No és real, és real.
D'on surt, ja, això? D'on surt,
és una cantant francesa que es diu Aya Nakamura.
Sí, sí. Francesa.
Francesa que es diu Aya Nakamura. No quadra res. A veure una cosa. Tinc jo
quadra res.
Tinc jo la culpa.
De tota la vida.
A veure, no vol dir que aquesta senyora es digui així. O sigui, quan va néixer, igual es deia Aya Nakamura, no portar certificat de naixement. D'acord? S'ha posat aquest nom artístic.
Ja, però aquí no hi ha documentats.
És un avatar.
No, perdona un moment. Perdona un moment. És que dubteu tot el que dic. Com va dir Aya Nakamura? Doncs la propera, la setmana que vinc amb ella, que porti el seu certificat de naixement, m'entens?
I el passaport.
I us el passi per la cara.
Senyor Nakamura. Anem pel Pookie. Avui ens estem desmarxant d'una manera.
Sí.
Jo crec que és culpa de la Regina, que no diu res, però ens altera.
La peli. O sigui, la
peli. Què dius?
No, que em teniu.
Abuelo.
Em teniu malament. Deixeu en pau.
Tenim mala olla,
La paraula està documentada ja als 60. El 1960 ja es començava a dir als anglesos...
Pookie.
Deien Pookie els seus éssers estimats, els seus animals i tal. Com podria Pookie a tu, Garriga. Va ser molt forta entre els 60 i els 80. Després va desaparèixer i el 2010 es va viralitzar una altra vegada, d'acord? Gràcies a les xarxes socials. Però d'una manera molt més irònica, vale? Pookie és una mica... per faltar-te. Saps què vull dir? Dius, hòstia, Pookie Garriga, si algú t'ho diu...
O sigui, és com dir-li a algú pobret.
Sí, Pookie, però...
Ai, pobret, l'Òscar.
Pookie, però que...
Pookie.
Dear seria com estimat, Pookie seria que estimat, però fos una miqueta de fàstic. D'acord?
Hi ha un component de...
De despreci.
De repugnància.
De desigualtat. Que desigual.
Interessant.
D'acord, de desdent. Com es diu desdent en català? Indiferència.
Indiferència, menys teniment.
Menysteniment. Doncs això és el que sento jo per tu, Garriga. I Pookie,
sí,
que s'ha fet molt fort ara a TikTok. Llavors hi ha milers i milers, ja és que això quan agafa força, doncs surt per tot arreu, i ara tothom es diu Pookie uns als altres, i ara s'ha perdut completament aquesta idea de que pot ser irònic o no, i et diuen Pookie, pot ser que t'estiguin insultant o algú que t'estima molt.
Doncs Pookies meus, hem d'anar a publicitat.
Pookie a Pookie.
Jo, o sigui, això d'avui... Entra als anals de la història d'aquest programa.
Els anals, eh?
Sobretot perquè són anals.
Mai
fem una pausa.
Apa.
No, i heu d'escoltar el que ve ara perquè sí, va de diners.
A veure, aquí, no.
Ens interessa.
Ha trucat algú de la família de Gunther?
Després de la publicitat descobrim si el sugar daddy del Toni...
Ha trucat.
Venga. I si ho ha fet...
Vamos. Vamos, Gunther. Vamos, Gunther.
Tot el que passa... Passa al matí de Catalunya Ràdio.
La qüestió tributària la resoldrem? També la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Crec que seria un desastre pel país que el país es quedés sense pressupostos i vostè perdés 9.000 milions.
Creo que si yo hubiera publicado Patria 10 años después, ahora tampoco habría tenido la misma dimensión. Sin haberlo calculado, salió en un momento muy oportuno.
Aquest tram, sí, que no el puguem treure, he pensat coses per treure'l.
Ah, sí?
Sí, els hi diré als de la ONU. Tu no pagues a Isen, persegueixen 10.000 persones.
Sí.
Organitzes una guerra i mates a gent.
Sí.
A tombollons. Ah, no passa res.
No passa
perquè
res.
Ets un president.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
I ara pareu l'orella, perquè us posem, per exemple, un fragment de l'informatiu migdia d'aquesta casa.
A tot això, amb aquest escenari de guerra, el preu del petroli continua disparat amb el barril de Brent al voltant dels $115. Amb l'estret d'Hormuz bloquejat i l'amenaça que pugui haver...
Clar, escoltem això i segur que el primer que ens ve al cap és ara els preus de les coses que tenim allò al cap d'ús diari pujarà cap amunt. Els preus s'encariran, tot acabarà pels núvols. Doncs hem anat a buscar una experta en despesa domèstica, que és la Cristina Dai. Bona tarda.
Bona tarda.
Que ja vas venir fa unes setmanes. Aprendi a gastar, és el teu llibre que vas presentar-nos. I vam dir, has de tornar. I clar, amb aquesta escalada de preus que sembla que ve, no sé si hi ha alguna mena de manera de controlar-la o és una onada que és gairebé impossible de surfejar.
Aviam, la realitat actual és la que és, no la podem evitar. És a dir, si el petroli és més car, doncs ens costarà més omplir el dipòsit del cotxe. Poden haver-hi mesures, no?, de part del govern que facin que això es pali d'alguna manera. Jo crec que en moments com aquests el que ens pot donar més tranquil·litat és tenir aquest fons d'emergència del que vam parlar fa unes setmanes. La gent que arriba en aquests moments de crisi, diguem, no?, preparada amb un fons d'emergència, ho pot passar amb molta més tranquil·litat que aquella que va just allà al dia.
Però clar, per exemple, ara situem-nos, i és molt difícil, no?, trobar un, allò, el nostre oient mitjà, més o menys com serà, però algú que tingui una feina, que més o menys sap que no la perdrà, és a dir, algú que té una feina, que té un sou i que té una mica d'estalvis. Aquesta gent ha de canviar la seva dinàmica en previsió de que venen possibles mals temps o no és necessari fer grans canvis per poder-ho sobreviure?
Home, jo crec que sí, clar.
Que s'han de fer canvis.
Sí. Sí, és a dir, si tu saps que ve un moment de possible, no crisi, però, diguem, canvis, volatilitat, exacte, volatilitat. Home, doncs com sempre, no?, vam veure els nostres avis passar una guerra. Bueno, no els vam veure, però hem sentit les històries. Sí. Doncs sí, clar, s'han de fer canvis. És a dir, no hi ha una solució màgica que jo et digui no cal i tot anirà bé. No, ajusta't. Sobretot si la teva prioritat és aquesta tranquil·litat, ajusta't i digues, vale, doncs potser no és el moment de fer el viatge de Setmana Santa. Potser hem de, jo què sé, quedar-nos a casa, tal. Tot dependrà de com vulguis viure tu la vida, no? I de quant de marge vulguis tenir a la vida.
Per exemple, alguns dels rebuts que la gent ha de pagar cada mes i que són els que saps que et toquen, no? La llum, aigua, gas. Anar canviant de companyia surt a compte? O el temps que perds en fer el canvi no et compensa el petit descompte que puguis anar-hi guanyant?
Doncs mira, m'agrada això perquè justament he fet això amb una comunitat privada, no?, que jo tinc, i hi ha molta gent dins, hem fet com un repte de l'estalvi, i molta gent que hi havia dins ha fet aquests canvis i realment no ens n'adonem de que hi ha moltes companyies, tant d'aigua com d'electricitat, com de telèfon. Moltes vegades gent que es queda a Telefònica, per exemple, perquè jo què sé, és el que ha fet tota la vida, no?, i està pagant unes factures molt més elevades del que podria pagar pel mateix servei. Ostres, jo crec que sí, que val la pena fer aquestes parell de trucades, i més que res, perquè molts cops ni et canvies de companyia, però com que la teva se n'adona que te'n vols anar, de sobte et fa unes ofertes que...
O sigui, això funciona?
I tant, jo ho he fet molts cops, i tant. I convido a tothom que ho faci. Un parell de trucadetes, me'n vull anar d'aquí, me'n vaig allà, quina és l'oferta que em fan, ta-ta-ta-ta-ta... I si tu no et vols canviar, et dic jo que la teva companyia et farà una oferta millor de la que tens ara.
És que estava pensant precisament en això. Quin grau de descompte podem arribar a trobar, per exemple, en una factura de la llum si canviem de companyia? És a dir, una factura mitjana. Hi ha un percentatge molt elevat realment que podem trobar de descompte?
Depèn. Clar, depèn de la situació. No et vull dir un percentatge perquè depèn totalment de la situació, però bueno, podríem estar parlant de 4, 6, 10 euros al mes. Que tu potser em dius, això és poc. Bueno, són 120 euros, o anem a posar 100 euros l'any de la llum. Ara posa't amb el telèfon. 4, 6 més, 10 més. Clar, ja són 100
sumant,
més.
Vas sumant.
Ara posa't a no sé què. Ja són 100 més. Ostres, amb 300 euros...
Vale, tens un bitllet d'avió, no?
Què? Clar. Sí, sí. Val la pena? Pues no sé en què vols tu perdre o invertir el teu temps. Per mi sí, val la pena anar fent aquests ajustes i saber bé què estàs pagant i quin és el preu del mercat. Crec que és, sí.
Una altra de les derivades d'aquest conflicte és que veiem que, per exemple, els mercats borsaris van cap avall d'entrada. Si hi ha gent que té allò, tinc un raconet que estava esperant el moment per invertir, ara és un moment per invertir o ara no és un moment per invertir?
Doncs...
Perquè fa por invertir ara, no? Hòstia, és que ara, si ho foto, d'aquí 10 dies potser tinc la meitat.
Sí, pot ser. Però, efectivament,
en els moments de més volatilitat i de caiguda del mercat és contraintuïtiu i fa por, però són els millors moments d'entrar, perquè si, és a dir, si jo veig que el mercat va pujant, vale? Posa un índex a l'S&P 500 als Estats Units, va pujant, i tu ho veus tot verd i dius, ostres, que bé, jo també vull. Clar, tu al final ho estaràs comprant quan és car, quan està amunt. Per tant, clar, el potencial de rentabilitat és molt menor que si compres quan està menys 10. Perquè aquest menys 10 de volatilitat, de les situacions... Bueno, és a dir, per exemple, el mercat cau més o menys un 5% 3 cops l'any. Un 10% un cop l'any. De mitjana, estem parlant d'estudis de mitjana del passat, de dècades de mercat bursàtil. I després, caigudes més grans, com per exemple un 2008 o un 2020, un Covid, saps, 20%, 30%, doncs això passa doncs, entre cada 5, 7, 8 anys. Llavors, sabent això, home, jo ja et dic que me n'aprofito d'aquestes caigudes del mercat. Jo sempre ho dic, és com anar de rebaixes.
O sigui, ara ja estem anant de rebaixes, si anem a comprar ara.
Sí, el que passa que, com has dit, pot seguir baixant. Per això jo dic sempre que no invertim tot d'una. És a dir, si tu tenies planejat invertir 1.000, doncs fot-li, no sé... No és una recomanació.
Ara en posem 300, per dir
alguna cosa. Ara en posem 300, d'aquí 2 setmanes en posem 300, d'aquí un mes i mig en posem 300, i així fas una mitjana, perquè tu mai saps on està el terra de la baixada.
Clar, si sabessis, mira, d'aquí un mes tornarà a pujar, doncs ja t'esperes unes setmanetes, i quan vegis que comença el verd, allà t'enganxes.
Però això no es pot saber, perquè no són bruixes amb boles de vidre.
Clar, deies aquest racó, aquest calaix que hem d'anar tenint, ara és quan veiem que és important tenir aquest calaix, no?
Clar, i clar, algú pot dir, ja, però és que no el tinc. Bueno, és que ara ja va estar, diguéssim, em sap greu, no? Però la realitat és que aquests calaixos, potser quan tot va bé no te n'adones de la necessitat i la importància que té precisament perquè tot va bé, i quan de sobte les coses van malament i no ho tens, dius, ostres, és que ara tot va malament. Ja, però és que quan tot anava bé, era aquell el moment de dir, no gasto dos, gasto un i mig, saps? Llavors, és superimportant que la gent s'informi i aprengui tots aquests conceptes perquè vagi preparada a problemes com aquests, perquè problemes com aquests, doncs, n'hi haurà, és a dir, ja ho saps, no?
No, clar, clar, per desgràcia.
La història...
No, saps què farem un dia? Perquè avui jo t'he fet ara moltes preguntes i eren coses molt concretes, però sense ser específiques, que potser algun dia el que podríem fer és obrir telèfons i que la gent també ens pugui plantejar qüestions concretes, clar, perquè potser els podem donar doncs, una mica d'ajuda.
Sí.
Però ja per acabar, aviat arribarà l'època de pensar en els viatges d'estiu.
Correcte.
Què hem de fer aquest any? Ens hem d'esperar a veure si la cosa millora? Hem de buscar ja alternatives de menys desplaçament o menys cares?
Jo crec que en la teva pregunta està la resposta. Has dit, aviat arribarà l'època de pensar en les vacances d'estiu. Jo crec que si tu vols fer vacances d'estiu, les vacances d'estiu les has de pensar al setembre, l'octubre, el novembre, desembre, gener, febrer, març, abril, maig. És a dir, jo necessito 1.500 euros, vale? Doncs si he d'estalviar 150, més o menys,
cada mes. Vaig fent el racó setmana a setmana.
Correcte. Bueno, o més a més.
Vaja, més a més, sí, sí.
Sí, o sigui, tenir com partides d'estalvi per, si tu vols, sí o sí, anar de viatge, planifica tu, t'anirà molt, molt millor. Ara, si em dius, jo no ho he fet, què faig llavors? M'espero, faig alguna cosa més petit? Doncs pues, de nou, et diria que depèn de la tranquil·litat i de la teva situació, vull dir, depèn dels teus ingressos, depèn de tot. Però bueno, potser sí que és el moment també, més que res, perquè hi ha certs països que tampoc t'interessaria molt anar ara mateix, no? Potser sí, que és moment de dir que, jo què sé, el País Basc és espectacular, saps?
Ah, no, i tant, hi ha molts llocs a prop de casa, entre
clar,
cometes,
clar, que són
que
molts cops, no, sentim aquesta necessitat d'anar ben lluny perquè les xarxes socials i tal, i si no, ets un perdedor, i dius, bueno, potser no.
Quin mal que fa TikTok,
quin mal,
Instagram. Doncs va, Cristina, fem una cosa, torna a venir un altre dia i fem un consultori amb els oients i que ens traslladin a les seves preguntes.
Sí.
Ho farem així?
Vinga, ho farem
Gràcies.
Així.
Mira, 93207474. I avui, qui tenim de premi avui? Ara no tinc el premi aquí. Sé que era un premi molt bo avui, però no el recordo. Mira, us el dic després. No, us el dic ara. Que bo que és el premi d'avui. No, és que el dic després. És tan bo que no m'atreveixo a dir-lo abans de la publicitat. 93-201-7474. Trucareu sense saber quin és el premi. No us en penedireu.
Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya, Ràdio.
La Jove Orquestra Nacional de Catalunya i Projecte Home Catalunya organitzen Felicitats, un concert solidari per a persones amb addiccions. Música de Mozart, Bach, Brahms, Pau Casals, Manuel de Falla i Britten sota la direcció de Manel Valdivieso. El 12 d'abril a l'Auditori de Barcelona. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
La Virreina presenta l'exposició Concert Econòmic de l'artista, comissari i músic Oier Echeverría. Una mostra que investiga fins a quin punt hi ha connexions entre la fluctuació dels diners i la conformació del sentit. Fins al 28 de juny, a la Virreina, Centre de la Imatge. Més informació a barcelona.cat/lavirreina. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka. A Catalunya Ràdio.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Ja truca a persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Condis, els supermercats de proximitat, us ofereixen avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
Mira, mira quin premi avui. Un xec regal del Condis, supermercat de confiança, per valor de 60 euros. Mira, ara que parlàvem dels preus, com pugen. Doncs mira, 60 euros per anar al Condis. Tinc dos oients ja preparats. L'Oriol, de Guardiola de Font-rubí. Oriol, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Això és el Penedès, no?
Sí, exacte, sí.
Ah, estic veient aquí. Ah, Cal Pau Xic, no? Teniu per aquí?
Sí, al restaurant.
Veus? Veus? Doncs ja ho tenim controlat, això. Crec que és el primer oient que truca mai en aquest programa, aquesta temporada, de Guardiola del Font-rubí. Benvingut a la tarda de Catalunya Ràdio.
Gràcies.
Escolta'm, avui són rosques d'esports. Com vas d'esports?
Bueno, crec que prou bé.
Sí? Doncs digue'm una lletra i comencem amb la teva rosca.
Doncs la O.
La O. Ai, ara no tinc la O aquí, espera't. Aquí. Vinga, ja la tinc. Som-hi, preparat?
Som-hi.
Amb la O, estat nord-americà on els Cleveland Cavaliers juguen com a locals.
Ohio.
Correcte. Amb la P, nom de sonoritat asiàtica, amb què també coneixem popularment el tenis taula.
Ping-pong.
Correcte. Amb la... Conté la Q. Es diu que encara ningú ha superat Michael Jordan jugant aquest esport.
Bàsquet.
Correcte. Bàsquet. Amb la R, abans de jugar un partit d'aquest esport, els All Blacks ballen una haka.
Rugby.
Correcte. Amb la S, ciutat japonesa on Paquito Fernández Ochoa va guanyar una medalla d'or d'esquí.
Sochi.
No, Sapporo. Amb la T, esport en el que va destacar Coral Bistuer.
Pádel.
No, taekwondo. Amb la U, l'any 72, els americans es van emprenyar molt després de perdre la final olímpica de bàsquet contra aquest país. Amb la U.
Iugoslàvia.
No, la Unió Soviètica. Amb la B baixa, pilot de motos italià que va dir si creus que ets el millor, ja no pots millorar. Amb la B baixa.
Valentino Rossi.
Correcte. Amb la X, modalitat olímpica de ciclisme que es practica en bicicletes de cross. Conté la X.
BMI.
Correcte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 encerts. Gràcies per trucar. No pengis, Oriol.
Gràcies.
Deixa'm saludar l'Àngela de Barcelona. Àngela, bona tarda. Àngela, Em sents?
Sí.
Bona tarda. Hem d'anar molt de pressa. M'has de dir una lletra que fem la teva rosca.
La B.
Doncs vinga, estàs preparada? Són lletres paraules d'esport. Som-hi?
Sí.
Vinga, amb la B, Carolina Marín és una crack d'aquest esport.
Badminton.
Correcte. Amb la C, als partits de bàsquet n'hi ha dues i puntua si fiques la pilota dins.
Canasta.
No, cistelles, amb la... de dir-ho bé en català.
Cistelles.
Amb la D, els números que porten els atletes es coneixen amb aquest nom, amb la D.
Dorsal.
Correcte. Amb la E, país que ha d'acollir el Mundial de Futbol d'aquest any.
Amb la E?
Sí.
Ecuador?
No, Estats Units. Amb la F, modalitat automobilística en la que va destacar Niki Lauda.
Fórmula 1?
Correcte. Amb la G, equip que juga de local a l'estadi Montilivi.
Girona.
Correcte. Amb la H, anglicisme que s'utilitza quan un futbolista marca 3 gols.
Hat-trick.
Correcte. Amb la I, Espanya va guanyar el Mundial de Futbol de Sud-àfrica gràcies al seu gol.
Iniesta.
Correcte. Amb la J, fill de Johan Cruyff, que va jugar al Barça com el seu pare.
Jordi Cruyff.
Correcte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 encerts per la mínima. Àngela, guanyes tu el premi.
Que bé.
Enhorabona, Àngela.
Molt bé, moltes gràcies.
Oriol, no ha pogut ser, torna-ho a provar un altre dia.
Llàstima, gràcies.
Una abraçada, anem al butlletí.